UFO Migdia amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és divendres 26 de novembre. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs. El certificat Covid és des d'avui obligatori per entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran.
S'ha de descarregar La Meva Salut, portal web i aplicació, que continua col·lapsada per l'allau de sol·licituds. El document inclou un codi QR que informa sobre l'estat immunitari.
L'Hospital Sant Jaume limita l'horari de visites per l'empitjorament de la situació pandèmica.
I a partir de dilluns, el nou règim serà de 12 a 2 del migdia i de 6 a 8 del vespre. Només podrà entrar un acompanyament per pacient no Covid, que recomana que sigui sempre la mateixa persona i tingui la pauta de vacunació completada. La mesura s'adopta per minimitzar el risc de contagi a l'interior del centre.
El Partit Demòcrata aconsegueix una partida dels pressupostos generals de l'Estat per la Fundació Miquel Valls.
A petició del grup local del PDeCAT, Junts per Calella, el partit ha negociat una subvenció de 50.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat del 2022 que es destinaran a subvencionar la Fundació de Lluita contra l'ELA que té la seu a Calella.
I Fil de Gospel, el cor de Fil de Gospel, actuarà aquest diumenge a Calella a benefici, en aquest cas, de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
El grup coral farà un concert benèfic diumenge a les 6 a la Sala Mozart. El preu de l'entrada és de 8 euros i no hi haurà reserva prèvia. L'ADA destinarà la recaptació a finançar tots els seus programes de voluntariat que fa aquí a l'Alt Maresme.
I l'equip d'handbol de l'Encenall, del taller l'Encenall, s'enfronta a la UEC en un partit solidari amb la Marató de TV3.
Els jugadors d'handbol del Club Social L'Encenall s'enfronten diumenge a les 11 del matí contra jugadors de diferents categories de la Unió Esportiva Handbol Calella. El partit es farà emmarcat dins els actes de la Marató enguany dedicat a la salut mental.
I presentació avui a Calella de Carregades de Raons, el llibre de les germanes Montse i Dolors Bassa.
Esquerra de Calella ha organitzat la presentació del llibre en què les germanes Bassa comparteixen reflexions i sentiments del que han viscut des de l'octubre del 2017. Es farà aquesta tarda a la Sala Mozart a les 7 amb la participació de la diputada Montse Bassa, acompanyada del regidor Xavier Puns Domènech i la secretària de Coordinació Estratègica Antirepressiva d'Esquerra, la calellenca Cristina Gómez.
I aquest cap de setmana, l'ermita de Sant Andreu recupera l'aplec amb ballada de sardanes inclosa.
Els amics escoltes del Montnegre preparen els actes d'inauguració de la primera fase del projecte de restauració de l'ermita de la seva propietat, que comptaran amb la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, i el rector de la parròquia de Calella, Cinto Busquet. Serà aquest dissabte 27 de novembre amb un aplec, com antigament, i una ballada de sardanes amb la interpretació de la peça Camí cap a l'Arboceda, de la calellenca Marta Tarrides.
I per cert, que Coblejant, el programa de Ràdio Calella Televisió, ha estat Premi Tornaveu al mitjà de comunicació de les associacions culturals catalanes.
Ha estat reconegut per haver contribuït a la difusió del sardanisme i les interpretacions de cobla entre les noves generacions. La seva directora i presentadora, Caral Pedemonte, va recollir ahir el premi.
I 106è aniversari de celebració de Santa Cecília, aquí a Calella.
Aquest cap de setmana es torna a celebrar una nova edició de la patrona dels músics. Es farà amb concerts solidaris a benefici dels damnificats de l'illa de la Palma, recitals lírics i amb la tradicional interpretació de la missa pontificial de Lorenzo Perozzi.
I pel que fa a la previsió meteorològica, avui domini del sol a tota la comarca, tot i que podrien aparèixer alguns núvols alts a partir d'aquesta tarda. El cap de setmana també serà assolellat, amb temperatures que aniran a la baixa, màximes que arribaran als 13 graus. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va avalar tot just ahir dijous l'obligatorietat d'ús del certificat Covid per accedir a l'interior de bars i restaurants, incloent els que estan dins de recintes comercials, culturals o esportius. També per entrar al gimnàs i les residències de gent gran, amb les úniques excepcions dels menors de 12 anys i els treballadors, que en tot cas han de dur la mascareta posada en tot moment. Des que es va confirmar, i només durant el dia d'ahir, el portal La Meva Salut va emetre 140.300 nous documents. Ahir, web i aplicació ja anaven lentes, però avui es podien aconseguir els passaports. Això ahir, avui, està resultant impossible.
Col·lapse del servidor de La Meva Salut davant l'allau de peticions per aconseguir el certificat Covid per entrar als establiments i equipaments que l'han fet obligatori. En teoria, per aquest matí, bàsicament, bars i restaurants no en confirmaven la validesa o ni tan sols el demanaven els clients que entraven per la porta. El govern ha decidit estendre l'ús del certificat davant l'augment dels contagis de les últimes setmanes que podrien complicar la normalitat durant les festes de Nadal. La mesura estarà vigent almenys dues setmanes, però no es descarta allargar-lo si les dades no milloren. El passaport Covid s'obté des del portal o l'aplicació de La Meva Salut i conté les dades d'immunització de la persona. Expedeix un document PDF que inclou un codi QR, que és el que s'ha de presentar a l'hora d'entrar en establiments i espais on el demanen. De la seva banda, els establiments n'han de fer la validació a través de l'aplicació Verifica Covid, una pàgina web que permet fer la lectura del codi QR des de la càmera d'un telèfon mòbil i així comprovar l'autenticitat del document. Si el certificat Covid és vàlid, a la pantalla apareixerà la paraula en color verd, el nom i la data de naixement de la persona.
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha decidit recuperar a l'Hospital de Calella algunes restriccions, com ara la limitació horària de visites a pacients, tot plegat per l'empitjorament de les dades epidemiològiques al conjunt del país. A partir de dilluns vinent, 29 de novembre, s'estableix doncs un nou horari de visites als pacients ingressats no Covid, un horari limitat a dues franges horàries i tan sols es permetrà l'accés d'un acompanyant que recomana que sigui sempre la mateixa persona. A principis de novembre, l'hospital havia flexibilitzat l'horari de visites, permetent l'entrada d'un familiar de 8 del matí a 8 del vespre.
Ara es farà un dues torns, un primer torn de visites que funcionarà des de les 12 a 2 del migdia i un segon de 6 a 8 del vespre, de dilluns a divendres. La persona que accedeixi al centre per visitar un ingressat no Covid haurà de portar de posada la mascareta quirúrgica en tot moment, tant dins com fora de l'habitació. No se la podrà treure sota cap circumstància. També haurà de rentar-se les mans a l'entrada amb una solució hidroalcohòlica. Pel que fa a les consultes externes, a l'hospital de dia i a les unitats de cirurgia sense ingrés es manté vigent l'entrada d'un únic acompanyant. Tampoc no es produeixen canvis en el servei d'urgències, que manté l'horari de visites com fins ara, de 1 a 2 del migdia i de 7 a 8 del vespre. Ara, al Sant Jaume, hi ha 4 pacients ingressats per Covid, després que en la darrera setmana registressin 3 noves entrades de persones amb positiu per coronavirus. En un comunicat des de l'hospital recorden que aquestes restriccions són necessàries per fer front a la pandèmia i minimitzar el risc de contagi. També agraeixen la comprensió de tota la ciutadania al llarg d'aquests mesos.
La Fundació Miquel Valls de Lluita contra l'ELA rebrà 50.000 euros dels pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve gràcies a l'esmena presentada pel Partit Demòcrata i que ha estat acceptada en el marc de la negociació amb el govern de coalició del PSOE i Unides Podemos. Des de l'agrupació local del PDeCAT Junts per Calella, Albert Torrent ha posat en valor la important tasca que realitza la Fundació, que té, ja ho saben, la seu a Calella.
En declaracions a aquesta casa, Torrent ha recordat que el partit ha intercedit sempre en la negociació pressupostària per aconseguir una injecció econòmica que ajudi a l'acció de la Fundació Miquel Valls.
Fa anys que des de Calella es demana sistemàticament una subvenció per aquesta fundació que té la seu a Calella, que tots coneixem i sabem de l'enorme tasca que fan, ara més publicitat que mai en el cas de Juan Carlos Unzué, però és una cosa recurrent. L'any passat també vam demanar aquesta subvenció per la Fundació i també li van concedir els 50.000 euros i aquest any a la negociació dels pressupostos l'hem tornat a aconseguir. Ens sembla una cosa força important.
Des de la Fundació Miquel Valls s'ha agraït la iniciativa del PDeCAT en un missatge difós a través de les xarxes socials. S'assegura que els diners ajudaran a moltes persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica i a les seves famílies.
El grup Fil de Gospel pujarà diumenge a l'escenari de la Sala Mozart per cantar a benefici de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital. La coral oferirà un repertori en homenatge a les grans veus femenines del gospel i del rock, com Aretha Franklin o Nina Simone. Un concert que es farà a les 6 de la tarda, s'haurà d'anar una hora abans a la porta, es demanarà un donatiu de 8 euros.
Segons el director de la coral, Rubén Espinosa, el concert serà una combinació de grans temes del gospel americà i sud-africà, coneguts per tothom, amb un repertori original del grup.
Fer un homenatge a les grans veus femenines del gospel i del rock, com són Whitney Houston, Aretha Franklin, Tina Turner, però també volem representar grans èxits del gospel, com Oh Happy Day, o també del gospel africà, com és Asimbonanga. No? Asimbonanga és el tema, un dels temes més exitosos del Soweto Gospel Choir, que és el grup de gospel més famós de Sud-àfrica. Però també portarem alguns arranjaments molt macos, per exemple, de Son of Silence, que és un tema de Simon & Garfunkel, i també el combinarem amb el nostre repertori original.
Els diners que recaptin serviran per cobrir les despeses dels programes assistencials que du a terme l'AVA per tota la població de l'Alt Maresme. Espinosa explica que, a part de col·laborar amb aquesta bona causa, els assistents també gaudiran d'un espectacle del més motivador i enèrgic i recomana assistir-hi amb roba còmoda.
Si més no, sabent que es cantarà. I roba còmoda, que això de la gent sentada, no. S'ha de ballar una miqueta, s'aixecaran i tindran que moure el cos una miqueta. Nosaltres cantem amb mascareta també, tothom amb mascareta a la sala, però al final és una cosa que ens hem d'acostumar i la música continua.
El concert Fil de Gospel es farà aquest diumenge a les 6 a la Sala Mozart. Les entrades es poden comprar al preu de 8 euros una hora abans del concert a taquilla.
I encara en clau solidària, l'equip d'handbol del Club Social L'Encenall s'enfrontarà aquest cap de setmana a la UEC en un partit emmarcat dins els actes de la Marató de TV3. Es farà diumenge al matí a les 11 al pavelló, en un enfrontament que vol trencar murs per la salut mental i visibilitzar les persones que les pateixen.
Els jugadors del Club Social L'Encenall s'enfronten diumenge al matí contra jugadors de diferents categories de la Unió Esportiva Handbol Calella, un partit on el president de l'AVA, Josep Puig, reconeix que servirà per visibilitzar la causa i fer palès que l'esport uneix.
Serà un partit de handbol entre el nostre equip del Club Social i un equip del Handbol Calella. Pensa que la Marató aquest any està dedicat a la salut mental i, per tant, la nostra col·laboració, cada entitat fa coses, serà fer aquest partit de handbol. Per visualitzar, tenim l'equip de handbol que juga una lliga de discapacitats i en aquest cas faran un partit amb gent del club de Calella, diguéssim, uns i altres, que a més ja es coneixen i entrenen junts i aquestes coses que també estan molt bé.
Amb motiu de la Marató de TV3, enguany dedicada a la salut mental, el Club Social L'Encenall i la UEC han volgut organitzar aquest partit amistós, on l'entrada serà lliure, però caldrà presentar el passaport Covid per accedir-hi.
Una i 13 minuts. Seguim en directe a l'Info Migdia d'avui divendres 26 de novembre. Esquerra organitza per avui la presentació del llibre escrit a quatre mans per les germanes Dolors i Montse Bassa, en què comparteixen reflexions, sentiments i moments viscuts des de l'octubre del 2017. Una presentació que es farà aquesta tarda a la Sala Mozart, a les 7, anirà a càrrec de la diputada del Congrés Montse Bassa, coautora del llibre, a qui acompanyaran el regidor Xavier Pons Domènech i també la secretària del la secretària de Coordinació Estratègica Antirepressiva del partit d'Esquerra, la calellenca Cristina Gómez.
Carregades de raons, és un relat de vivències, de sentiments íntims que les germanes Bassa han plasmat en un llibre per compartir com han viscut la repressió. Des que el Tribunal Suprem imposés a Dolors Bassa, l'exconsellera de Treball del govern de Puigdemont, una de les condemnes més altes per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. La seva vida va canviar de cop, però això també va enfortir els lligams amb la família i especialment amb la seva germana Montse, que va fer un pas endavant a la primera línia de l'acció política i ara és diputada d'Esquerra al Congrés dels Diputats espanyol. En el llibre se sinceren sobre allò que els ha passat des d'aleshores, les converses a Brussel·les, la presó preventiva, el judici del procés, la sentència condemnatòria i la posterior reclusió al centre penitenciari de Puig de les Basses, on van mantenir trobades amb un vidre pel mig. Aquesta és la imatge que il·lustra la portada del llibre, que es presenta aquesta tarda a Calella. L'acte l'organitza la secció local d'Esquerra i tindrà lloc a la Sala Mozart a les 7 de la tarda. Comptarà amb la presència de Montse Bassa.
Tothom està convidat a la inauguració de la primera fase del projecte de restauració de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. Demà dissabte, 27 de novembre, s'obriran les portes del temple, també de la sala annexa, pensada aquesta com a refugi per a grups escoltes. I es podrà veure també amb imatges la intervenció que s'hi ha fet amb l'impuls dels Amics d'Escoltes del Montnegre, l'entitat calellenca, que és propietària de la finca, ubicada dins el terme municipal de Pineda. Tot plegat es vestirà de plec, amb la idea romàntica de recuperar la tradició de les antigues trobades dels habitants de la Rodalia, i s'arrodonirà amb una ballada de sardanes. S'ha organitzat una pujada a peu des de la parròquia de Calella a les 9 del matí, però els actes començaran al migdia, amb la presència destacada del bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, del rector de la parròquia de Calella, mossèn Cinto Busquet, i de l'escolàpic a la llenga Aniol Noguera.
Punt de trobada, parròquia de Calella, hora de sortida a les 9 del matí. Joan Ferrer serà l'encarregat de guiar la pujada a peu per assistir a l'aplec de Sant Andreu. S'anirà per la riera cap Aspre, el camí dels Escoltes, Calestol, corredor de les Guilles fins al Collet de Sant Andreu, un passeig de 6 quilòmetres fins a arribar a l'ermita, on a les 12 del migdia començaran els actes que s'hi han preparat. El president d'Amics Escoltes del Montnegre, Pere Badalló, explica que la intenció és fer un tastet del que es vol que sigui l'ermita, un espai amb vida i de trobada.
Els aplecs servien doncs, per connectar gent que estaven separats. No? Per exemple, si Sant Andreu era un punt de trobada entre diferents masos de la Rodalia, doncs realment potser només es veien en tots els masos aquests doncs, durant aquests aplecs, no? Aquestes petites diades, perquè realment no anaves a visitar, perquè tenies molta més altra feina. No? Llavors, bueno, els aplecs fa aquest efecte social, aquest efecte a dinamitzador doncs, del que és la societat rural de l'època. No? I nosaltres volem recuperar una mica això amb el fet també d'haver recuperat l'ermita, el fet de tornar a recuperar un espai que és del poble, un espai que és nostre, que és de tots, que és comú, té a veure també, doncs, amb el fet social.
L'aplec començarà amb la celebració litúrgica oficiada pel bisbe de Girona, el rector de la parròquia de Calella i l'escolapi calellenc Aniol Noguera, que a més és membre d'Amics Escoltes del Montnegre i s'encarregarà de fer una aproximació històrica sobre el que van ser els aplecs de Sant Andreu. Seguidament, una explicació tècnica sobre el projecte de restauració de l'ermita a càrrec d'Àngel Badalló, també de l'entitat, acompanyat d'imatges recollides durant els últims 8 anys de treball. Amb especial il·lusió, anuncien també una ballada de sardanes, en què sonarà la composició Camí de l'Arboceda, de la calellenca Marta Tarrides.
Com que tenim aquesta bona sintonia doncs, amb l'agrupació sardanista, s'organitzarà una ballada de 2 o 3 sardanes que s'han preparat per poder ser ballades, sense música en directe, serà tot. I una d'aquestes doncs, ens fa molta il·lusió que sigui doncs, aquest Camí de l'Arboceda. Si ja fa anys que no es feia cap mena de celebració destinada a l'ermita, sí que ja us he dit que feien altres celebracions litúrgiques, podríem dir, no, els casaments i batejos que s'han fet. M'agradaria saber quants anys fa que no es balla una sardana allà dalt, no? Per tant, també serà un moment una mica històric doncs, de recuperar el ball tradicional català en una zona que segurament doncs, en el moment de l'aplec doncs, s'havia fet.
Hi haurà un dinar de germanor, d'entrepans, coca i beguda. Amics Escoltes del Montnegre calcula que l'ermita es va abandonar farà uns 150 anys, deixant-se de fer-s'hi celebracions litúrgiques. La intenció és que se li torni a conferir caràcter sagrat com espai vinculat a l'Església, però de forma polivalent i amb aires renovats.
I volem que pugui ser així, que hi hagi una recuperació de l'espai, però no oblidant mai que, doncs, com han de ser, en la meva opinió, les esglésies de tot el món han de ser espais polivalents, perquè són espais molt grans, són espais molt interessants, són espais amb moltes històries i, per tant, han de ser polivalents per fer concerts, han de ser polivalents per rebre grups, han de ser polivalents doncs, per acollir gent si fa falta, ha de ser l'església d'aquest del segle XXI, ha d'obrir les portes i les finestres, ventilar-ho tot i que es pugui entrar doncs, als edificis de manera lliure i compartida, no?
Amics Escoltes del Montnegre, convé que Sant Andreu és una ermita històricament arrelada a la població de Calella, tot i marcar terme entre les poblacions de Sant Cebrià de Vallalta i Pineda de Mar.
Joan Mercader deixa l'alcaldia de Malgrat de Mar i dona per tancada la seva etapa política en una breu compareixença de premsa convocada d'urgència i al matí. Mercader va informar que renuncia al càrrec per motius estrictament personals i familiars que li impedeixen seguir al capdavant del consistori. Mercader va posar de relleu la feina feta i la cohesió de l'equip de govern, especialment en moments durs com el temporal Glòria o la pandèmia de la Covid.
Avui anuncio doncs, oficialment el final de la meva etapa política a l'Ajuntament de Malgrat per motius estrictament personals i familiars. Marxo amb la tranquil·litat de que deixo un equip de govern fort, un equip de govern estable, cohesionat, que sé que Malgrat queda doncs, amb les millors mans.
Per aquesta tarda s'ha convocat un ple extraordinari i d'urgència per fer efectiva la renúncia. El primer tinent d'alcaldia, Jofre Serret, de Junts per Catalunya Malgrat, assumirà les seves funcions fins que s'elegeixi el nou alcalde o alcaldessa de Malgrat de Mar. Joan Mercader va entrar a l'Ajuntament com a regidor del PSC en el mandat del 2011. 4 anys més tard va encapçalar la candidatura socialista en substitució de la històrica Conxita Campoy. El 2015 va formar govern en Junts per Catalunya Malgrat, ostentant l'alcaldia durant 2 anys i en les últimes eleccions va revalidar la coalició, com deia amb Jofre Serret, el primer tinent d'alcaldia, que té dedicació exclusiva a les seves tasques municipals, assumirà temporalment l'alcaldia fins que es convoqui al ple per escollir nou alcalde o alcaldessa. I l'àrea bàsica de Pineda de Mar ha traslladat el punt de vacunació que fins ara es feia a l'espai Sara Llorenç, a l'antiga biblioteca de les Mèlies, a l'hotel Pineda Splash. A la nova ubicació s'hi continuarà la tasca de vacunació contra la grip i la tercera dosi contra la Covid, que fins ara es feia amb citació. Està previst que properament es comenci a cridar les persones de la franja d'edat d'entre 60 i 70 anys. Aquest matí l'alcalde Xavier Amor, la primera tinent d'alcaldia Sílvia Biosca i el regidor de Salut Santiago Massip han volgut acompanyar els primers usuaris i usuàries i el personal de vacunació. Pel que fa a la vacunació, el casal d'avis de Poble Nou es manté sense canvis. El Digital Tornaveu Associacionisme i Cultura ha premiat el programa Coblejant de Ràdio Calella Televisió per la seva tasca de difusió del sardanisme i la cobla entre les noves generacions.
Coblejant. Bon dia, comencem aquest programa.
Coblejant s'emet els diumenges a les 11 del matí al 107.9 de l'FM en redifusió les nits de diumenge i dilluns. És un magazín cultural transmèdia que informa de tot allò que és notícia en el món de la sardana i la cobla. Una producció feta a Calella que s'escolta a més de 50 ràdios d'arreu dels Països Catalans. Es va començar a emetre coincidint amb el 90è aniversari de l'aplec de la sardana de Calella, que és el pairal de Catalunya. Tornaveu fa difusió de la tasca de les associacions socioculturals que constitueixen el gruix de la societat civil dels territoris de parla catalana. En aquesta edició dels Premis que convoca ha reconegut la funció del programa radiofònic de Ràdio Calella Televisió que dirigeix i presenta Caral Pedemonte, també per la promoció de les ballades i concerts a través de les xarxes socials.
I ara els esports amb Badó i Char.
Com cada divendres donem un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella jugarà diumenge a les 12 del migdia a casa contra el Vilassar de Mar. Els de Fede Saracho volen continuar sumant punts per mantenir de moment aquesta segona posició a la Lliga. Pel que fa al bàsquet, els nois del Club Bàsquet Calella jugaran diumenge a 4:45 de la tarda al Pavelló Municipal d'Esports enfront del Sant Andreu Natzaret. Els calellencs ara mateix són tercers. Els seus rivals són els segons classificats. Una victòria dels calellencs els pujaria un lloc en la taula classificatòria. I pel que fa a les noies, jugaran el dissabte a les 7 de la tarda contra el Sant Jordi. Les calellenques són les últimes classificades en cap victòria. Esperem que cap de setmana puguin assolir la primera victòria de la temporada. I pel que fa a l'handbol, la Unió Esportiva Handbol Calella també jugarà dissabte a 8:15 del vespre enfront del Sant Martí, un partit que jugarà al Pavelló Municipal d'Esports del Parc del Mau, que podreu seguir a través de Ràdio Calella Televisió i que els de Sergi Cata volen guanyar per mantenir-se en aquesta segona posició a la classificació. I en tenis taula, els nois de Divisió d'Honor jugaran el diumenge contra els amics, mentre que les noies es desplaçaran dissabte per jugar a la taula de joc del Bàscara. I en waterpolo, el CEF Creu Groga té un partit importantíssim enfront del Banyoles, un Banyoles que no ha guanyat encara cap partit. Els calellencs volen sortir de la zona perillosa de la Lliga i ho han de fer guanyant aquest proper cap de setmana. El partit es jugarà a la piscina Banyolina a partir de 2:15 de la tarda. I acabarem amb Villes Catalanes aquest cap de setmana, el dissabte, a partir de les 4 de la tarda. El complex esportiu Tomàs Claramunt de la Muntanyeta serà l'escenari de la segona jornada del circuit individual de Villes Catalanes.
Calella no fallarà aquest cap de setmana la seva cita anual per celebrar la festivitat de la patrona dels músics. Serà la 106a edició dels actes que s'organitzen per Santa Cecília, en una de les ciutats on possiblement aquesta celebració té més tradició i seguiment. En concret, es faran 3 concerts, un cada dia, a càrrec dels membres del cor i orquestra Harmonia i dels alumnes de l'aula musical de Can Salom, on part dels beneficis es destinaran a ajudar els damnificats de l'illa de la Palma.
La programació de Santa Cecília començarà aquest vespre a les 7 a l'església de l'Escola Pia. Es farà el concert solidari dels alumnes de l'aula musical de Can Salom a benefici dels damnificats de la Palma. Albert de Prius és el director del cor i de l'aula.
L'audició d'alumnes d'aquest vespre, d'avui divendres, és un acte, en principi, que se'n diu de taquilla inversa. Per tant, la gent entrarà sense pagar i a la sortida o a la mitja part farà el donatiu que ell cregui convenient per l'espectacle que haurà vist. I és un concert que serà una audició que tota la recaptació, el 100% de la recaptació que es faci, anirà pels damnificats del volcà de Palma. O sigui, s'entregarà tot exclusivament per fer la nostra petita ajuda, la nostra petita gra de sorra.
L'acte central de la festivitat serà dissabte a la Sala Mozart a les 9 amb el concert dels 3 tenors Carles Cosies, Josep Fadó i Albert de Prius. Interpretaran un repertori molt variat de cançó lírica, sarsuela, òpera i també cançó napolitana.
Tenim 3 tenors al capdavant, Carles Cosies, Josep Fadó i un servidor de vostès, doncs acompanyat pel cor Harmonia i el pianista Josep Fadó. Interpretarem des d'àries d'òpera, àries de sarsuela, cançó napolitana, cançó variada, un concert molt atractiu i que tenim un concert que és un concert que el tenim molt per la mà, tot i ser un concert intens per les peces que cantem, però que agrada sempre moltíssim i que l'hem fet en diferents ocasions a Calella, però sempre que l'oferim amb una varietat de peces noves.
Les entrades es poden comprar al preu de 12 euros a Antràpolis i també a la taquilla de la Sala Mozart una hora abans del concert. Com ja és tradició, la programació de Santa Cecília es tancarà diumenge a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau amb la interpretació de la missa pontifical de Lorenzo Perozzi. El que la pandèmia sí que ha impossibilitat aquest any és el tradicional dinar de germanió que feia cada any al cor. De Prius ha explicat que en un primer moment sí que ho tenien previst, però que l'empitjorament de les dades epidemiològiques els ha fet ajudar tornar l'esdeveniment.
Meti Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem edició informativa, com sempre, amb una ullada a la previsió meteorològica pel que queda de divendres i també per tot el cap de setmana. Una informació de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Els núvols que encara tenim aquest matí han d'anar disminuint a mesura que avanci la jornada i és que el temps avui s'estabilitza ja clarament, no s'esperen precipitacions aquí a la comarca i, a més, els vents de moment bufaran fluixos de component variable. La situació marítima més tranquil·la, encara però amb mar de fons, i les temperatures, que aquesta passada nit han baixat pel que fa a les mínimes, les màximes però avui seran una mica més altes respecte a les d'ahir, poden arribar puntualment als 14 o 15 graus. Pel que fa als vents de cara demà, es reforcen, vent de component oest-nord-oest, que serà moderat i que farà que la temperatura diurna sigui més elevada. Per contra, encara baixarà una mica més la temperatura nocturna. Amb vents, com ja hem dit, seran moderats i amb una situació marítima que estarà dominada encara per la maror a marees de mar de fons aquí a la costa maresmenca. Demà passat diumenge s'espera que el vent vagi a la baixa, fins i tot de cara a la tarda bufarà vent de mar cap a terra i això farà que tinguem algunes nuvolades amb molt d'aire fred en alçada que afavorirà el creixement d'aquestes nuvolades entre el migdia, primeres hores de la tarda, fins i tot no es descarta que al Maresme Nord es pugui escapar algun xàfec puntual. A la resta de la comarca no s'esperen precipitacions i tot això amb unes temperatures que diumenge seran, podríem dir que d'hivern, ja que les mínimes arribaran cap a 0 o 1 grau tan sols a l'interior del Maresme i les màximes quedaran al voltant dels 12-13 graus amb molt estirar. Pel que fa a la predicció de cara a dilluns, ja de cara a la setmana vinent, s'espera que el temps es mantingui força tranquil, tot i que durant la tarda del dilluns augmentaran els núvols baixos. Temperatures mínimes que seran més fredes, les màximes també podran baixar encara lleugerament de cara a dilluns.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 32 minuts, posem punt i final aquí a l'info d'avui divendres 26 de novembre, que hem fet amb Naomi Esteve. Gràcies, Naomi. Fins dilluns. Bon cap
fins
de setmana.
Dilluns.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Com dèiem, i tornarem amb més notícies. Serà dilluns puntuals a la una. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins llavors, molt bon divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.